Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La patronal CBE dona llum verda al preacord per apujar els salaris negociat amb els sindicats. La UGT està reunida per analitzar-ho i demà ho farà amb Comissions Obreres. El pacte recomana a les empreses augmentar els sous al 4% aquest any i al 3% el 2024 i el 2025. L'R2 Sud continua amb limitació de trens, però amb més informació sobre l'horari de pas dels combois i la durada dels trajectes. Aquesta és una de les novetats que Renfe ha introduït arran de la incidència que afecta la línia des de fa una setmana. També s'ha estrenat busos llançadora des de l'estació de Sant Vicenç de Calders a Barcelona. Abans d'acabar aquest segle, el canvi climàtic triplicarà les necessitats d'aigua d'algunes de les vinyes que hi ha plantades a Catalunya. Els experts vaticinen que aquest conreu, bàsicament de secà, requerirà cada cop més rec i per això es proven sistemes de rec de precisió o es mouen les vinyes a zones més altes i més fresques. La pedregada d'ahir a la nit agreuja les conseqüències de la sequera per fruiters i cereals d'Albesa, al Gerri Castelló de Farfanya, a la comarca de la Noguera. En algunes explotacions podria haver malmès el 100% de la producció. Ucraïna proposa commemorar avui el Dia de la Victòria contra els nazis, com fan la resta d'aliats europeus, i demà afegir-se a la celebració del Dia d'Europa. La mesura simbòlica arriba a les portes de l'esperada contraofensiva de les forces de Kíev, que continuen afeblint les capacitats logístiques de Rússia. Victòria a les eleccions constituents xilenes de l'extrema dreta, que tindrà poder de veto per elaborar la nova Constitució. És un nou revés per al president d'Esquerres, Gabriel Boric, que ja va fracassar en un primer intent per reformar la Carta Magna heretada de la dictadura militar. Detenen el dissenyador valencià Francis Montesinos per suposats abusos sexuals a un menor. La investigació va començar a finals d'any passat arran d'una denúncia seva per extorsió i contra la intimitat. 78.000 alumnes de sisè de primària s'examinen a partir d'avui de les proves de competències bàsiques en català, castellà, matemàtiques i anglès. Els resultats no afecten l'avaluació de l'alumnat, però dibuixen els punts forts i dèbils del sistema. La vaga del sindicat de guionistes de Hollywood es deixa notar la gala dels MTV Movie i també TV Awards, la primera des de la convocatòria de l'aturada. Les presentadores hi han renunciat i no hi ha hagut emissió en directe. Els premis han guardonat treballs com The Last of Us o l'actor Tom Cruise. Els esports.
Demà es comencen a jugar les semifinals de la Champions de futbol amb l'anada de la primera Madrid-Manchester City. Avui hi haurà entrenaments dels dos equips i rodes de premsa. Leo Messi és el gran favorit als Premis Laureus de l'Esport, que es lliuren avui a París. També hi opten Alexia Putellas, la selecció argentina i Carlos Alcaraz. I en ciclisme tenim en marxa la tercera etapa del Giro d'Itàlia amb Remco Evenepoel de líder.
Hi ha el temps sol amb algunes bandes de núvols prims i alguns intervals de núvols al nord-est. Temperatures màximes entre els 22 i els 26 graus a gran part del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia posant el focus sobre les novetats que aquesta setmana intenten fer més fàcil la vida dels usuaris de la línia R2 Sud de Renfe i minimitzar les afectacions de l'avaria de Gavà. La companyia ha renovat els horaris, les durades dels trajectes i n'informa el personal per intentar que els ciutadans ho sàpiguen d'una manera una mica més clara. I en segon lloc, aquest vespre, com ha passat al matí, s'assuma una tercera ruta de busos alternatius, en aquest cas des de Sant Vicenç de Calders fins a Sants, a Barcelona. Sobre la sequera, d'entrada, atenció a les accions que prepara Unió de Pagesos contra la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. De moment han decidit fer una tractorada fins a Saragossa, una acció que no s'ha fet mai, acusant la Che d'haver gastat aigua per produir energia sense tenir en compte el regadiu dels camps de conreu i els fruiters, ara afectats per aquesta greu sequera. Tot plegat l'endemà d'una pedregada que la comarca de la Noguera agreuja la situació dels fruiters i els cereals perquè podria haver malmès el 100% de la producció. Avui també coneixerem el cas d'una de les 2.000 persones adoptades a Catalunya que els últims anys han mostrat interès per saber qui és la família biològica, un desig que va en augment i que té una oficina que en facilita els tràmits, una oficina de recerca d'orígens creada el 1997. És un dret que tenen totes les persones adoptades a partir dels 18 anys, però que no tothom demana. I també anirem a Sant Feliu de Codines, on aquest cada setmana una protesta per l'horari de tancament dels bars ha acabat amb aldarulls greus fins al punt que alguns dels participants han anat fins a casa l'alcaldessa i han trencat la porta del carrer a cops de peu. El gran drama és que els bars s'han tancat a la una de la matinada, en lloc de fer-ho a les tres. Al Catalunya el dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els nous horaris de Renfe a la R2 Sud han ordenat el servei pel que fa a la informació de quan hi ha tren a cada estació i de quan durarà el viatge. Molts usuaris de primera hora que venien del Garraf han dit que havien notat millora. En canvi, els viatgers de trens regionals segueixen desorientats perquè alguns acaben a Sant Vicenç de Calders, on avui Renfe ha posat autobusos, i allà doncs no saben ben bé què han de fer. Ho ha viscut des de primera hora la Montse Gené. Montse, com han funcionat els autobusos?
Bé, aquí a Sant Vicenç de Calders, els autobusos han funcionat bé de 6 a 9 del matí. Sobraven places perquè hi havia força desconeixement entre els usuaris que ara hi ha aquest nou servei llançadora directe a Sants.
Però ara provaré això dels busos que acabo de trobar.
No tenia ni idea. En ningún sitio ponen.
Hi havia autobusos doblats en previsió d'un volum d'usuaris que no ha acabat d'arribar. Només 82 persones han utilitzat algun dels 7 grans autobusos que ha sortit cada mitja hora i no tothom veia clar això d'entrar a Barcelona per carretera per por dels embussos.
No m'atreveixo a agafar el bus i que arribi a les 10 del matí.
L'altre fet és que els que arriben en trens regionals es queden dins l'estació, no surten fora a buscar els autobusos perquè no ho saben. El tema més problemàtic ha estat el dels regionals que venen del sud o venen de Lleida. Ara paren aquí, els fan baixar i aleshores ve el desconcert de la gent que no sap on anar, ni quin tren agafar, ni quina andana, pregunten a seguretat, es pregunten entre ells, van perduts i es donen situacions com la que ens explica el Carles, que ve de Reus i va a Barcelona.
Ens fan fer una connexió, arribem a l'andana, dos andanes més enllà hi havia un tren que posava cap a Barcelona, un tren llarg, i no ens ha donat temps de fer la connexió per sota del subterrani per agafar l'altre tren.
Per aquí passen dos rodalies i un regional cap a Barcelona cada hora. D'autobusos llançadora n'hi tornarà a haver de 6 a 2 quarts de 9 del vespre i serà així cada dia. Renfe no ha posat autobusos pels de Calafell, Cunit o Cubelles, ni tampoc pels de Vilanova i Sitges.
A Gavà, Renfe també ha estrenat un servei d'autobús per anar fins a Barcelona. Fins a l'estació s'hi ha desplaçat aquest migdia el mateix president de la Generalitat. Allà hi tenim en Dani Batxiller, el David Àngela. David, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com ha anat aquí el servei i què n'ha dit el president Pere Aragonès?
Doncs el servei a primera hora del matí ha funcionat amb normalitat. Després, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat des de l'estació mateix aquí a Renfe de Gavà més inversions a la xarxa ferroviària i ha assegurat que els arguments de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per oposar-se al traspàs integral de Rodalies, són una excusa.
Crec que això són excuses. El govern espanyol, quan ha volgut, ha modificat la normativa, ha posat les condicions polítiques i, per tant, són excuses per no afrontar, doncs, una reclamació, que és una reclamació de país des de fa molts i molts anys. I, de fet, són excuses per no assumir la seva responsabilitat.
En la visita a l'estació, el director general de Conservació i Manteniment de DIF, Àngel Contreras, ha apuntat a una sobretensió elèctrica, però no descarta del tot que la incidència l'hagi provocat un llamp.
El que hi ha és una sobretensió que fa que el fil de contacte caiga sobre una senyal i és aquesta el que genera l'in. El que estem investigant ara mateix és que ha pogut generar aquesta sobretensió. Pot ser un llamp, si no és un llamp, pot ser un element extern que ha pogut, no sé, per una ondana d'aire caure sobre la catenària, algú que s'ha potat un cable, un tren que ha pogut consumir més del debut, és a dir, n'hi ha tota una sèrie de causes que és el que estem determinant ara mateix.
Segons Contreras, Adif tindrà la setmana que ve l'informe definitiu sobre aquestes causes de que la incidència, que segons diu, es pot allargar fins a 4 setmanes.
Sí, perquè el llamp ja ens va dir el Servei Meteorològic de Catalunya amb un informe detallat que de llamps no en van caure aquell vespre a Gavà. En fi, esperarem el resultat. Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La 1:10, Unió de Pagesos farà la setmana que ve una tractorada fins a Saragossa per protestar per la gestió de l'aigua que està fent la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre davant la sequera. Acusen l'organisme d'haver prioritzat l'ús de l'aigua per produir energia hidroelèctrica i consideren que la planificació i les restriccions de reg s'han fet tard i malament. Això surt d'una compareixença que s'ha acabat fa ben poca estona a Lleida, on hi ha anat la Noèlia Casellas. Noèlia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Des d'Unió de Pagesos reclamen aquestes, diguéssim, explicacions directes a la Che, eh?
Exacte. Sí, d'una banda, per saber què ha passat amb l'aigua que hi havia emmagatzemada, diuen, als embassaments. Segons el sindicat, des del 2019 les reserves baixen durant l'hivern, justament quan no es rega, cosa que hauria de ser al revés. Néstor Serra és el coordinador comarcal d'UPE al Segrià.
Les demanem perquè veure què se n'ha fet de les reserves que havia. És a dir, nosaltres abans regàvem amb 100 hectòmetres cúbics. Tot això, tot el que estem dient, les 50.000 hectàrees regàvem amb 100 hectòmetres cúbics i bevien la gent i alimentàvem el bestiar. Ara tenim unes reserves de 400 hectòmetres cúbics que l'any passat estaven al 70%. Què se n'ha fet d'aquestes reserves? Per què turbinaven l'aigua per vendre la llum a França?
Ara, però, Noelia, reivindiquen també solucions immediates.
Sí, lamenten que a nivell de conques internes, diuen, s'ha estat treballant des del gener i que, en canvi, la Confederació no s'ha manifestat fins fa poques setmanes, que primer els van dir que podrien salvar la collita, després que només podrien salvar els arbres, i ara això també es qüestiona. Per això volen solucions i informació per saber què han de fer amb les collites i amb l'aigua. Joan Cavall és el coordinador nacional d'UPE.
Si hem planificat tard i malament, ara hem d'acabar dient l'aigua que hi ha, com es gestionarà i què acabarà passant amb aquesta gestió. Això és una. I a l'altra, qui els perjudicis que això comporti per no haver fet la planificació correcta, doncs aquests perjudicis no els puguem pagar les costelles dels pagesos.
El dia 16, dimarts de la setmana que ve, faran aquesta tracturada que dèiem fins a Saragossa, que és on hi ha la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Una tracturada, Marta, que volen que sigui des de Catalunya, no només des de Lleida, perquè esperen que també s'hi sumin regants de la zona de l'Ebre. Abans, però, demà mateix hi haurà tracturades a Lleida, Tarragona, Girona i Vic per reclamar al govern espanyol que respongui amb celeritat les peticions d'ajudes del sector agrari davant la sequera.
Doncs ens n'ocuparem demà i ho haurem de fer coincidir amb els programes de campanya electoral també a partir de divendres. Per tant, si aquesta de grossa es fa el dia 16, evidentment també n'haurem de parlar. Gràcies, Noelia, bon dia.
Bon dia.
I una intensa pedregada va malmetre ahir per acabar-ho d'adobar diversos cultius a la comarca de la Noguera. Va ser molt localitzada als municipis d'Albesa, Algerri i Castelló de Farfanya. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quines plantacions han estat, en aquest cas, les més afectades?
Doncs a l'espera de tenir dades oficials del Departament d'Acció Climàtica, tenim les que ha facilitat el responsable de l'organització agrària Saja a Lleida, Pere Roquer. Assegura que Albesa ha danyat fruita de pinyol i de llavor, com peres, préssecs, nectarines. I al Gerri Castelló de Farfanya, el cultiu més afectat és el cereal. La pedregada va caure cap a 9:45 del vespre, va durar uns 10 minuts i la mida de les pedres s'anava des d'un cigró a una moneda d'euro. Pere Roquer assegura que hi ha explotacions on l'afectació podria ser del 100%.
Ha sigut una pedregada molt intensa i que, a més, tal com les imatges es veu, hi ha explotacions que estan al 100% amb pèrdues en fruita i també en cereals.
Una pedregada que arriba en un moment, com dèiem, en què el sector del camp està molt tocat per la sequera.
Exacte, els pagesos volen que plogui, els cultius necessiten aigua, però quan ha caigut és en forma de pedra i fa malbé les plantacions. Això pot fer que el sector perdi mercat en favor de tercers països.
I després de l'any de la gelada, combinat amb la sequera aquest any, ara sí comença episodis de pedregades, els mercats que teníem consolidats cada vegada que no pots oferir, doncs aquests mercats van a buscar producte a altres països i al final, quan tu tornes a tindre producció pròpia, costa molt tornar-hi a entrar.
Es tracta de la segona pedregada d'aquesta campanya, tot i que ha estat més intensa que la que va caure fa dues setmanes.
Mm. Més de 2.000 persones adoptades s'han interessat a buscar la seva família biològica a través de l'Oficina de Recerca d'Orígens de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, l'ICA, creada el 1997. Són dades que us avança Catalunya Informació, tot i que encara són una minoria les persones que ho demanen. Cada any el cert és que van en augment. Hem parlat amb tècnics i persones que han trobat els seus orígens. Ha fet la Marriera, bon dia.
Bon dia, és el cas de l'Anna Bagaria, que quan va ser mare se li va despertar aquesta necessitat de conèixer qui era la seva mare biològica i a través de l'oficina ha aconseguit contactar amb la seva família biològica.
Jo vaig, en el seu moment, vaig escriure una carta, doncs ells em van contestar i mica en mica es va avançant fins que es pot arribar, si per amb dues parts s'està d'acord, en conèixer-se.
Tu vas arribar a conèixer-la?
Sí, a la meva mare biològica i a un germà.
Aquest és un dret que tenen totes les persones adoptades a partir dels 18 anys, però no tothom ho demana i hi ha qui triga molts anys a fer-ho. Es tracta d'un procés llarg, de mitjana uns 3 anys, complex i que no sempre acaba en èxit, com explica Neus Tomàs, tècnica de l'ICA.
Hi ha casos en què hi ha uns expedients enormes que només llegint amb aquest expedient ja es poden fer idea de què va passar, i en aquests casos hi ha situacions en les que la persona llegeix l'expedient i diu, vale, ja en tinc prou, no cal donar un pas més, perquè no necessàriament quan s'inicia un procediment de recerca d'orígens significa que ha d'acabar coneixent a la mare, coneixent a la família.
Mari, quins professionals treballen en aquesta oficina?
Doncs són psicòlegs, educadors socials i juristes que de manera delicada i artesanal, diuen, fan aquest acompanyament molt necessari, sobretot pels casos que acaben en fracàs, i alerten dels riscos d'anar per lliure, com explica Núria Canyes, tècnica també de l'ICA.
Tu com saps que les dades que t'està donant aquella persona són reals? O que una persona que se't presenta com a família ho és? Si la recerca es fa a través d'organismes públics, si es fa a través de l'organisme competent, nosaltres ens comuniquem d'organisme competent a organisme competent, o amb el centre que sabem que es va tramitar aquella adopció. Però aleshores la informació que rebem sabem que és segura i real.
Actualment el servei té 200 casos actius d'adopcions nacionals i una desena d'internacionals, on el procés és encara molt més complex, ja que hi ha països com Rússia o la Xina que no donen cap tipus d'informació.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. A aquesta hora, com sempre, obrim l'àrea de servei. Primer mirem com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres ara ja força tranquil·les. Després d'un matí en què hi ha hagut diverses incidències, ara ja han pogut reobrir la C32 Nord, l'autopista del Maresme, que estava tallada a l'altura de Mataró en sentit nord per la investigació que s'estava fent d'un accident anterior. Ara ja no queden complicacions en aquest punt. També s'ha normalitzat la carretera Nacional 2, on hi ha hagut retencions a Tordera durant tot el matí en totes dues direccions a causa d'unes obres. A l'àrea de Barcelona només hi ha lentitud a la ronda litoral entre Sant Adrià del Besòs i fins a prop de la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat i en sentit al Llobregat des de Poblenou fins a la Barceloneta també hi ha circulació lenta. El transport públic, a banda de les complicacions a la línia R2 Sud de Rodalies, ara mateix sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Comença la setmana sense ruixats, sense precipitacions i amb l'esperança d'alguns ruixats més en alguns punts del nord i nord-est els pròxims 8 dies i fins i tot el proper divendres a la tarda a qualsevol punt de Catalunya. També amb algunes nevades al Pirineu i amb un descens de la temperatura a partir de dimecres i en dies posteriors. Esperances, però evidentment caldrà que es compleixin. De moment, a curt termini, avui, sol, alguns núvols prims, algunes nuvolades al nord-est, tret de l'Empordà, temperatures més altes que les d'ahir, i de cara a demà, matí tranquil, però a la tarda, ruixats al terç nord de Catalunya, de forma irregular.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Oh. Un gran dispositiu de bombers continua treballant en la recerca d'un home que ahir al vespre va desaparèixer a prop del parc eòlic del Coll de l'Alba, a Tortosa, al Baix Ebre. Cada vegada hi ha més mitjans desplaçats i, de moment, César Sempere ni rastre del desaparegut.
Bon dia, Marta. Doncs Mossos d'Esquadra, policia local, voluntaris i un helicòpter s'han afegit a les 18 dotacions de bombers que des d'esta nit miren de localitzar l'home desaparegut, de 58 anys i de nacionalitat suïssa. Ahir a la vesprada va eixir a passejar amb la seua germana pels voltants del parc eòlic del Coll de l'Alba. Quan anaven per un camí conegut com la Mola del Punxó, el va perdre de vista. Eren les 7 de la vesprada. Dues hores després, quan començava a fer-se fosc, es va notificar la seua desaparició al 112. La germana, que ha posat denúncia, també va alertar que el seu germà tenia trastorns psíquics i greus problemes de salut que fan que necessite medicació. El dispositiu, en què també hi participa el GRAE, el grup d'activitats especials, i la unitat canina dels bombers, s'està desplegant sobre una àmplia zona majoritàriament arbrada i on viuen molts estrangers jubilats en parcel·les xicotetes.
En canvi, han trobat a Ribes de Freser un cadàver que podria correspondre a un veí de Granollers de 76 anys que va desaparèixer el juny de l'any passat. Els ossos van aparèixer en un punt de difícil accés, en una zona anomenada Pedrera del Sagnari. Segons publica el Punt Avui, un excursionista que dissabte feia una ruta per la zona va alertar els Mossos de la troballa. Al lloc també hi havia restes de roba i documentació. Ara s'esperen els resultats de la prova d'ADN per poder confirmar que es tracta de l'home desaparegut. Condemna de 27 anys de presó per un home acusat de torturar i matar un palet a Puigcerdà el gener del 2020 per robar-li uns diners que havia acabat de cobrar. El jurat popular el va considerar culpable d'assassinat. Fèlix Martín, repassem com anen els fets i els arguments de la sentència.
Sí, l'Audiència de Girona recull que després de cobrar més de 3.400 euros, la víctima va estar amb l'acusat consumint alcohol en diferents bars de Puigcerdà. Ja de nit, l'acusat va anar a casa de la víctima, va rebentar la porta i, aprofitant que l'home dormia i havia begut més al compte, el va agredir repetidament amb un pal amb punta metàl·lica. La sentència conclou que li va causar un dolor i patiment absolutament innecessaris. Els forenses, per exemple, van explicar en el judici a Girona que la víctima tenia lesions d'especial crueltat, com la fractura de la mandíbula i de 8 costelles, a més de cremades causades per cigarretes. Al final el va estrangular fins a la mort i va fugir amb els diners.
I quan el van detenir?
Si no va ser immediatament, els Mossos el van poder localitzar i detenir 3 dies després a Girona, a casa d'un seu cosí on s'havia refugiat. Aquest cosí, per cert, també el van jutjar per encobriment, però al final l'han absolt. A més dels 27 anys de presó, li imposen el pagament d'una indemnització de 200.000 euros a la vídua i de 40.000 euros a cadascun dels fills de la víctima. El tribunal també ha acordat que quan aquest condemnat estranger accedeixi al tercer grau o bé se li concedeixi la llibertat condicional, l'expulsin de l'estat espanyol amb la prohibició de tornar en un termini de 10 anys.
Arrenca el judici contra un presumpte sicari contractat per la màfia sueca, acusat de matar un membre d'una banda rival. Segons el fiscal, la víctima s'ocultava en un pis de la capital catalana. Els fets van passar el 2019. L'acusat s'enfronta a una petició de pena de fins a 27 anys de presó. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va aquesta sessió d'avui?
Doncs mira, l'última hora és que Fiscalia i Defensa han arribat a un acord i això comporta que a l'acusat se li rebaixi la pena inicialment demanada de 27 anys de presó. No sabem fins als pròxims dies a quants anys es rebaixa. El fiscal ha tingut en compte com atenuants per modificar a la baixa la pena el fet que l'acusat ha assumit el crim i que ha començat a pagar els 300.000 euros d'indemnització que el Ministeri Públic li ha imposat com a responsabilitat civil. Tot i l'acord de conformitat, la llei obliga a fer igualment el judici per bé que es fa en un format molt més reduït i els interrogatoris són més curts. Aquí ha sobtat una cosa i és que l'acusat, malgrat l'acord, ha volgut deixar clar a tot el jurat per què ho havia fet. Ha dit que no era el sicari de ningú, sinó que havia matat a la víctima perquè l'havia amenaçat amb ell 6 cops i havia amenaçat també la seva família. El va matar amb diversos trets a boca de canó quan la víctima va obrir la porta de casa seva. Amb ell el va detenir la policia sueca a Suècia, perquè ell és d'allà, d'aquell país, 4 mesos després del crim.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
6 minuts i arribarem a 2:15. L'alcaldessa de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, denunciarà els fets de la matinada de dissabte davant l'Ajuntament, la seu de la policia local i casa seva. Unes 40 persones protestaven contra el decret que avança a l'hora de tancament dels bars i van fer diverses destrosses. Mercè Serratacó mantindrà la decisió per evitar un succés greu, ha dit. Anem cap a Sant Feliu de Codines. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Finalment has pogut parlar amb l'alcaldessa. Avui què t'ha explicat?
Doncs diu que han tingut molts problemes d'inseguretat els caps de setmana i ella mateixa ens explica què és el que està passant.
Teníem establert fins ara a les 3 de la nit l'horari de tancament els dies de vigília. Tots els pobles del voltant tothom tanca a la una i llavors la gent doncs venien a Sant Feliu a acabar la festa. Tenim dos policies per torn i clar, si en un final de jornada s'acumulen 25-30 persones begudes al mig del carrer amb ganes de fer soroll, no puc enviar dos policies a controlar això perquè és impossible.
I concreta també quin tipus de problemes de nit han tingut fins ara?
Hi ha baralles, discussions, es peguen. Quan ja veus que hi ha hagut baralles, on han aparegut després ganivets, porres... Si hem de sortir a la tele, que sigui perquè ens ha tocat la loteria, que vols que tingui. Per una batalla al mig del carrer, jo m'agradaria que no fos. I la segona part d'això doncs, és la brutícia al carrer, sorolls i trencament de mobiliari urbà.
I també li hem demanat què va passar concretament dissabte a la matinada.
Hi van haver una quarantena de persones que es van posar aquí a la plaça davant de l'Ajuntament i van començar primer a tirar petards molt, molt forts i llavors van començar a cridar insults contra mi i van estar una hora i mitja fent això. I en el moment que van començar a tirar ampolles de vidre contra l'Ajuntament i van trencar un vidre d'on hi ha la policia, al moment que es va començar a moure tothom n'hi van haver quatre que es van escantillar i van venir a casa meva i van trencar la porta de casa meva a petades, a cops amb els timbres, cops de puny.
Per tot plegat, l'alcaldessa ens ha confirmat que pensa presentar una denúncia i que també mantindrà la decisió que ha provocat tota aquesta protesta perquè diu que tem que hi pugui haver un incident greu al poble. Dissabte no es va detenir ningú, però sí que es van fer diferents identificacions i van participar a prop d'una vintena de Mossos de patrulles de Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
A Barcelona, la candidata dels Comuns, Ada Colau, vol tancar apartaments turístics legals i botigues de souvenirs a les zones de la ciutat on n'hi ha més. L'actual alcaldessa planteja un nou pla de xoc per combatre la massificació turística. Jordi Corbalán, com ho planteja fer ara?
Doncs a través d'una modificació de la llei catalana que doni poders als ajuntaments per poder revocar llicències d'apartaments turístics. Colau ha apel·lat a Esquerra i al PSC per impulsar al Parlament els canvis legislatius.
No es pot dir que es vol combatre la massificació turística i estar a favor d'ampliar l'aeroport, de que creixin els creuers, de que es mantinguin tots els apartaments turístics i les botigues de souvenirs sense control en les zones més saturades. Preguntem, interpel·lem a les forces d'Esquerres per saber si s'assumarien aquestes mesures de mínim que ens permetrien evitar aquesta segona onada de riscos de massificació turística.
Colau no ha concretat quants apartaments legals caldria tancar. La ciutat n'hi ha gairebé 9.500 i ha apuntat algun criteri que es podria utilitzar, com ara que sigui en zones on hi ha més apartaments turístics que habitatges de veïns. També planteja tancar botigues de souvenirs a la Rambla, a la Sagrada Família i al Parc Güell. El pla de xoc contra la massificació turística que planteja si és reelegida alcaldessa passa per dues propostes més que depenen d'altres administracions. La no ampliació de l'aeroport i reduir a la meitat el nombre de creueristes que passen pel port en temporada alta i que no superin els 200.000 al mes.
Fa 10 dies que les dues empreses de servei de recollida d'escombraries de Figueres fan vaga, reclamen que s'igualin les condicions laborals de tots els treballadors, que siguin d'una empresa o l'altra. Ara mateix els sindicats convocants de la protesta estan reunits. L'Ajuntament, de fet, ha contractat ja empreses externes per treure la brutícia acumulada als carrers. Laia Claret.
Doncs sí, ho va poder fer perquè el Departament de Salut va certificar divendres que hi havia una situació d'insalubritat a Figueres i va autoritzar el govern municipal a aplicar aquestes mesures extraordinàries. I és que es veien aquelles imatges, Marta, de contenidors plens, amb bosses i deixall acumulat als voltants, fins i tot a la calçada i vorera. Fins a 7 dispositius estan treballant en la neteja des de dissabte i, segons l'Ajuntament, s'han recollit 190 tones de brutícia i s'ha netejat el 80% de la ciutat. Calculen que cap a primera hora de la tarda ja hauran acabat la feina i després no podran tornar a començar, ens diuen. I és que el consistori explica que han actuat per aquest certificat del Departament de Salut, perquè la situació de divendres era extrema, ara ja no. Des de fa hores, mentrestant que els treballadors estan reunits, ahir també hi va haver una trobada entre els sindicats i el consistori, però l'Ajuntament considera que aquesta aturada és il·legal. Aquesta tarda, a Figueres, també hi ha ple ordinari.
I el nostre clic del dia per un tuit de l'usuari Hola i què tal? Amb la imatge de la conversa que va mantenir ahir a la nit amb el xat GPT sobre pronoms febles. La intel·ligència artificial va acabar corregint aquesta noia, es diu Mireia. Quan el xat li va dir si necessites ajuda en el futur no dubtis en preguntar, la Mireia li va respondre no dubtis en preguntar-me, vols dir, recordant que s'havia oblidat el feble. Aleshores li va dir tens raó, gràcies per fer-m'ho notar i afegeix que intentarà ser més precís en el futur. El xat ha fet un pas endavant, tot i que altres persones han respost que hauria de dir no dubtis a preguntar-me, amb una A en lloc d'un N davant d'infinitiu. Però vaja, que sembla que promet, i com diu la Mireia, el seu tuit només de pensar que des d'ara parla millor que la majoria de catalans, això de del xat GPT, doncs, diu ella, és per acollonir-se. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'ens gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, invertirà 3 milions d'euros en la millora del ramal de mercaderies que uneix la refineria de Repsol, el polígon químic nord, amb l'intercanviador de Constantí. Els grups ecologistes fa mesos que reclamen el tancament de la línia per la perillositat que representa. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I tenim detalls quan podria estar feta l'actuació.
Mira, l'obra millorarà tota aquesta via, molt deteriorada, com deies, a causa de l'escàs manteniment dels últims anys, i renovaran els 15 quilòmetres de carril, les travesses i el balast, segons el projecte que ha fet públic Adif. Els treballs haurien d'estar enllestits abans d'acabar aquest any. Per aquesta via hi circulen trens carregats d'òxid de propilè, que és un producte tòxic i inflamable. Les vies, que passen just pel centre de la Pobla de Mafumet i del Morell, tenen també travesses de fusta trencades, sense tots els cargols de subjecció, i els trens, a més, han de circular a molt poca velocitat. Josep Maria Torrent, portaveu de Celnet, una de les entitats ecologistes que denunciaven l'estat deplorable de la via, assegura, però, que el que caldria és retirar el transport de mercaderies perilloses d'aquesta via.
El que estem demanant des de Celnet és que el transport d'aquest material hauria d'estar soterrat, no ha de ser via de tren. No és una qüestió d'arreglar les vies del tren, és una qüestió de que està passant un material per unes vies per dintre d'uns municipis més bastant poblats.
Per Jaume Formosa, del grup ecologista GPEC, una altra de les necessitats urgents és posar també tanques a les zones més urbanes del tram.
En el pas pels municipis del Morell i de la Pobla de Mafumet, que hi hagin unes tanques que impedeixin que, com és el cas de l'estació del Morell, l'antiga estació, hi ha un pati infantil al costat, que vaja, que molta gent té accés i els nens tenen accés a la via molt fàcilment.
La mateixa Repsol també havia reclamat la millora d'aquesta via des de fa anys a la subdelegació del govern. L'estat eficient d'aquesta via el va denunciar també l'any passat a la Fiscalia de Tarragona aquestes dues entitats ecologistes.
El canvi climàtic triplicarà abans d'acabar el segle les necessitats d'aigua d'algunes de les vinyes que hi ha plantades a Catalunya. El sector, que mou anualment uns 200 milions d'euros, està buscant alternatives a les noves condicions climàtiques que, de fet, ja han alterat la qualitat del producte i han avançat la verema, Montse Poblet.
Sí, estem parlant d'un cultiu que fins ara ha estat bàsicament de secà, però amb l'augment de les temperatures les vinyes necessiten cada cop més aigua i la previsió és que abans de final de segle les xifres siguin aquestes que ens donava Feli Herralde, investigadora a l'IRTA especialitzada en viticultura.
En els últims 25 anys del segle XX podien estar al voltant dels 50 litres per metre quadrat i any, per créixer en condicions òptimes. Cap a la dècada dels 70 del segle XXI podem arribar a 150 litres per metre quadrat d'aigua extra.
Els equips de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries han constatat que amb la pujada de les temperatures i les onades de calor, el cicle del raïm s'ha escurçat, la verema ha hagut d'avançar i hi ha canvis en la qualitat del producte.
Quan tenim aquestes altes temperatures, quan tenim aquest cicle tan accelerat, el sucre i els aromes que fan que el vi tingui una, que el raïm tingui una qualitat que després es reflecteix en el vi, no van a la mateixa velocitat i aleshores perdem qualitat. I aquest és un dels efectes més clars de les altes temperatures i del canvi climàtic sobre en el cultiu de la vinya.
Montse, has estat als camps que té al Penedès la família Torres, un dels cellers que estan treballant justament per adaptar-se al canvi i mitigar els efectes del canvi climàtic a les vinyes. I què t'han ensenyat?
Per començar, un canvi important en la manera de cuidar les vinyes que ja tenen plantades. Gairebé la meitat dels camps ja es cultiven amb agricultura regenerativa, una fórmula que prioritza el manteniment de la qualitat del sol i que augmenta la captació de carboni de les vinyes, com ens explica Martí Roig, el responsable del projecte.
Una vinya convencional, no? Veiem el terra totalment nu. I aquell terra, si no hi ha cap tipus de planta, l'únic que captarà carboni a partir de la fotosíntesi serà el cep. Però en aquest cas, tota la parcel·la estarà coberta de plantes, de les quals totes faran la fotosíntesi i captaran carboni de l'atmosfera i el fixaran en el sol.
En paral·lel a això, seleccionen entre les varietats que ja tenen plantades els ceps que aguanten millor la falta d'aigua i les temperatures altes, i quan n'han de plantar de nous, busquen zones més fresques per endarrerir la maduració. Una altra de les apostes de Torres és la recuperació d'espècies ancestrals que es van deixar de plantar fa molts anys. Entre les que ja tenen registrades, Mireia Torres, directora d'innovació del grup, destaca aquesta.
Una varietat que es diu Forcada. Plantada a 500 metres d'alçada, assoleix la maduració amb aquestes calors primera, segona setmana d'octubre, i amb una zona més càlida del Penedès estem parlant de finals de setembre. És una veritat de canvi climàtic, claríssimament, no?
A les diferents estratègies per adaptar les vinyes a les noves condicions climàtiques, Torres hi ha afegit la reducció de les emissions per evitar que el fenomen vagi a més. Des del 2008 les han rebaixat en un 36%, amb plaques solars cobrint tots els edificis, calderes de biomassa per subministrar aigua a tot el celler, o reduint el gruix de les seves ampolles.
Neix Ramats Montseny, una associació per impulsar les pastures extensives i prevenir incendis al massís, especialment a les comarques d'Osona i del Vallès Oriental. Al capdavant hi ha els ajuntaments del Brull, Montseny i Tagamanent, així com pagesos i ramaders de la zona, Quim Balaguer.
Ramats Montseny és una associació público-privada que vol combinar la ramaderia extensiva i la gestió dels boscos. També té previst elaborar plans de recuperació i valorització de pastures i zones de conreu abandonades i recuperar vies pecuàries i de transhumància. L'alcalde del Brull, Pere Medina, assegura que sense pastors el Montseny que coneixem desapareixerà.
És que és crucial pel Montseny. Vull dir, el paisatge que veiem del Montseny, el Montseny tal com el coneixem, si no som capaços de mantenir aquest teixit de ramaders, de pastors, el perdrem. Vull dir, aquest paisatge que tenim a nosaltres, el nostre imaginari de com és el Montseny, en pocs anys desapareixerà.
Ramats Montseny també vol ser la veu dels pastors del Montseny i que tinguin un interlocutor que defensi aquest model de vida. Medina també ha posat l'accent en la necessitat de rejuvenir el sector.
Té una mitjana d'edat elevada, per tant hem de buscar la manera de com incentivar i com posar en valor tota aquesta feina perquè noves fornades de pastors s'animin i posar totes les facilitats que puguem des de l'administració i també el col·lectiu.
La pastora Laia Aguilar, de Tagamanent, ha estat escollida presidenta de l'associació, que està oberta a 18 municipis del massís. També poden formar-ne part els propietaris de terreny forestal i agrícoles en l'àmbit territorial del Montseny, així com els titulars d'explotacions agroramaderes.
L'organització mediambientalista GPEC, Ecologistes de Catalunya, critica que els ajuntaments de la Costa Daurada no estan mostrant cap interès, cap, en la protecció de la tortuga babaua. Segons l'entitat, Calafell, al Baix Penedès, és l'únic municipi que s'ha preparat per fer front a una possible arribada de tortugues per pondre els ous, com ha passat doncs, altres vegades. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quan està previst que comencin a arribar?
Bé, els ecologistes ens han dit que, de fet, ja han vist algun exemplar de prop de la costa. Teòricament arriben entre el juny i l'agost, però el que està passant és que l'escalfament de l'aigua fa que cada vegada arribin abans.
Sí, sí, tot comença abans. En aquest cas, segur que les tortugues també. Escolta'm, Ricard, què demana el GPEC Ecologistes de Catalunya?
Doncs que els ajuntaments facin els deures i contractin els serveis per supervisar l'arribada de tortugues i coordinar la protecció de les postes. El vicepresident del GPEC, Marc Magem, diu que el que no poden fer ells és seguir assumint aquestes responsabilitats sense una remuneració econòmica ajustada al servei que ofereixen.
Al final, el que ens trobem és que abusen de la bona voluntat i de les ganes de la nostra entitat o de les entitats conservacionistes, doncs que ho vivim, que volem preservar la natura i no es valora, no? I això és el que ens estem trobant.
Bé, el GPEC també critica que les ofertes dels ajuntaments no arriben per cobrir les despeses. El grup ecologista, per exemple, demana 11.000 euros als ajuntaments per oferir el servei de suport tècnic informatiu, divulgatiu, la custòdia dels nius i la coordinació dels voluntaris per vigilar-lo durant els 2 mesos que dura la posta.
I què hi diuen els ajuntaments?
A veure, hem parlat amb el de Tarragona, ho hem fet perquè les seves platges són de les que estan acollint més postes. A més, ha estat un dels ajuntaments més actius a l'hora de divulgar la protecció de la tortuga amb el voluntari. La primera posta a Tarragona la van detectar l'any 2014. Bé, l'Ajuntament diu que com que la custòdia dels nius ja s'ha convertit en un servei recurrent, no és gens puntual, estan preparant un plec per licitar la coordinació dels treballs de custòdia durant els propers 4 anys. Això, però, no arribarà fins l'any vinent, o sigui, fins la pròxima legislatura. Enguany el que tenen previst fer, si arriba alguna tortuga, és activar un dispositiu municipal en coordinació amb la Generalitat. Vegem diu que és important que el servei estigui activat durant les 24 hores perquè han detectat casos, concretament també a Tarragona, en què els nius han quedat desprotegits durant les nits.
Captaires que dormien dins de la zona del recinte del niu, gent de cap de setmana que feia el botellón i acabava passant per sobre, passejant, i clar, tot això, doncs, jo crec que no és adequat per una espècie que està vulnerable, en perill d'extinció i que està protegida, no?
Magem també apunta que els ajuntaments haurien de promoure l'activitat com un nou atractiu vinculat amb la natura, per a les seves poblacions, perquè per vigilar una posta durant 2 mesos cal coordinar entre 200 i 400 voluntaris. Diuen que n'hi ha que venen d'altres punts de l'Estat, com el País Basc o Madrid.
El que ens trobem una resposta molt espectacular i fantàstica del que són els veïns i la gent que regenta aquestes platges, no? I llavors, en el moment que apareix un niu, hi ha una allau de peticions de formar part del voluntariat i de participar-hi. Ens trobem gent que ve d'altres comunitats autònomes que venen només una setmana a fer el voluntariat perquè s'han assabentat de que hi ha un niu i, clar, s'hi crea molta curiositat i bueno, i ens trobem que realment a la gent hi participa i li agrada aquest tema, no?
El GPEC entén que molts ajuntaments poden tenir dificultats per assumir les despeses econòmiques de protegir els nius durant 2 mesos. Per això demanen la implicació de la Generalitat que, segons diuen, ha passat la patata calenta als consistoris, però és l'administració que ha de coordinar la protecció de les postes.
El grup de vigilància mediambiental L'Escurçó, en aquest cas de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, denuncia acomiadaments irregulars per part de l'Estat. Asseguren que la Secretaria General de Pesca ha prescindit dels seus serveis en 3 reserves marines i que ha deixat de pagar nòmines per valor de 40.000 euros. Tarragona, Arnau Caral, bon dia.
Bon dia, sí, diuen que els han acomiadat sense previ avís de 2 reserves de les Illes Canàries i d'una tercera a Mallorca, perquè des de la Secretaria General de Pesca els consideren conflictius. Joan Manel Olivella, gerent i cap de seguretat del grup de vigilància mediambiental L'Escurçó.
Ens han tallat els factorings i Cajamar, com és normal, doncs ha tallat, no podem pagar les nòmines dels treballadors d'aquests guardes. O sigui, nosaltres no acusem a ningú, però sembla ser, o podria ser, que és una maniobra d'ofec a l'empresa.
L'organització, que també treballa a la Reserva Marina Masia Blanca del Vendrell, ha interposat un recurs contenciós, reclamant que es readmetin els 7 treballadors acomiadats o bé que se'ls indemnitzi. A més, posen de manifest que aquestes 3 reserves marines s'han quedat sense vigilància.
Les reserves marines, que és el patrimoni de tots, estan, aquestes 3 que són importantíssimes, estan avui en dia absolutament sense vigilància i a mercè de la pesca furtiva.
L'Escurçó també ha presentat una cautelaríssima per denunciar l'intrusisme de Trexatec, l'empresa que els ha substituït i que fins ara es dedicava a tasques de manteniment d'aquestes reserves marines. Els acusen de sabotejar-los i fins i tot d'haver agredit un dels seus treballadors.
Gràcies, Arnau. Bon dia.
Bon dia.
Setanta 8.000 alumnes de 6è de primària s'examinen des d'avui de les proves de competències bàsiques. Són les proves que serveixen per veure quin és el nivell acadèmic general dels estudiants en acabar l'etapa de primària. I ara arriben marcades pels baixos resultats de l'any passat, especialment en català i en matemàtiques, Sara Canyete.
Sí, uns resultats que van superar per poc els 70 punts sobre 100, que és el límit on se situa i es determina que la competència està plenament assolida. Entre les mesures mesures compensatòries que es van plantejar després d'aquests resultats i com a novetat d'aquest any s'ha introduït una prova per avaluar el nivell d'oralitat en català que han fet tots els alumnes. La van fer al llarg del mes de març i també a 80 centres s'ha recollit una mostra del nivell d'oralitat en castellà i en anglès. Eva Mercè és la directora de l'Escola Rius i Taulet de Barcelona i valora com ha anat la prova en el seu centre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Costa més doncs, que relacionin en català i llavors volien copsar una mica doncs, en quin nivell es trobaven. I amb aquestes proves sí que nosaltres sentim parlar l'alumnat a les aules doncs, sovint o les seves relacions a les estones de lleure, però al fer una prova específica de llengua catalana es va permetre veure doncs, on hi havien realment les mancances de l'alumnat en llengua catalana.
Avui els alumnes s'examinen de català i de medi natural, les proves acaben el dimecres i els alumnes encara han de fer, per tant, les proves de castellà, d'anglès i de matemàtiques. La setmana passada ja es van fer les proves entre els estudiants de quart d'ESO. En aquest cas van ser 81.000 alumnes, però era en quin punt estan aquests estudiants que són els que ja sí acaben tota l'etapa de l'ensenyament obligatori.
La comarca de l'Alt Urgell té només 19 municipis, però al llarg de l'any, atenció, s'hi celebren 85 festes majors. 19 municipis, però 85 festes. En aquesta comarca de muntanya, la majoria de pobles i nuclis agregats s'han integrat en municipis més grans, però han passat els anys i encara conserven les seves festes patronals com a signe d'identitat. Anem cap a Aravell. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia, doncs sí, així és. Aquest cap de setmana el petit poble d'Aravell ha obert la temporada de festes majors que s'acabarà a Fórnols a finals de novembre. Durant 7 mesos es faran 85 festes majors. I és que la comarca de l'Alt Urgell té només 19 municipis, però és plena de petits pobles i nuclis de muntanya que conserven la seva identitat, en part, a través de la festa major.
Aquest esperit de pervivència, no? De dir... Som aquí, som d'aquest poble i encara que sigui un poble petit som capaços de muntar una festa major, de fer venir gent. Inclouen també un sopar de germanor, no? Que anys enrere s'havia perdut i que últimament s'està tornant a recuperar, no? I efectivament és per demostrar que el poble encara es viu.
Isidre Domenjó, tècnic comarcal de Cultura, remarca la importància de la festa major com un element d'identitat territorial i també de cohesió social.
Però alguns dels que mantenen la festa major també són molt petits, estaríem parlant nuclis d'entre 10 i 20 habitants, és el fet de fer comunitat, de fer pinya. La festa major és una sociabilització, no?
Ara han fet l'inventari de totes les festes majors i han editat un mapa interactiu que assenyala on i quan se celebra cadascuna. S'han adonat que el primer cap de setmana de setembre és quan n'hi ha més. Coincideixen 9 festes majors a tota la comarca.
Gràcies, Eloi. Per cert, fa una estona hem sabut que un home de 69 anys i veí de la província de Barcelona va morir ahir en un barranc de la serra de Guadarrosca. La Guàrdia Civil va recuperar el cos de la víctima després que un company de l'home alertés als serveis d'emergència aragonesos. El testimoni va explicar que tots dos es trobaven al riu quan van ser sorpresos per una tempesta i es va produir un increment del cabal d'aigua sobtat que va arrossegar-los riu avall. En l'operatiu va participar un helicòpter de la unitat aèria del cos policial i una grua, a més de membres del grup de rescat i intervenció de muntanya i també del 061. Segons el company de la víctima, quan van tenir lloc els fets, van intentar remuntar el barranc, però el fort cabal de l'aigua li va impedir. Per això va esperar a veure si el seu company arribava fins al punt on es trobava, però davant del temps transcorregut sense que aparegués, va decidir moure's fins a un lloc amb cobertura per donar l'avís als serveis d'emergències.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, és una bona manera d'introduir-se a l'òpera. El compositor alemany Karl Orff va crear aquesta obra als anys 30 basant-se en càntics i poemes dels segles XII i XIII. I el que ha fet la companyia catalana, que a partir de demà es podrà veure al Teatre Tívoli de Barcelona, és convertir-ho en una experiència immersiva per l'espectador Valèria Obereda.
Sí, perquè és un espectacle 100% Fura dels Baus, trepidant, amb efectes especials i amb escenes impactants. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio Carlos Pedrissa, director escènic de la Fura.
El carrer t'ensenya. El carrer és això que diuen ara els artistes, que és immersiu. De sempre hem fet un teatre immersiu. El públic està a l'escenari. li surten per darrere, per davant, per sobre, per baix. Tu estàs a l'escenari i tu és que és el que passa a la vida real. D'alguna manera ens preparem. El teatre immersiu serveix per preparar-se per la vida real.
I tot plantejat com una òpera que despertarà les ganes de conèixer aquest món.
De fet, Carmina Burana el que fa és portar nous públics que després aniran al Liceu. O sigui, gent que no s'atreveixen a anar al Liceu, és perfecte per iniciar-se en el món de l'òpera. Llavors, la música és molt important. I l'òpera ja ho té tot. L'òpera té la literatura, la poesia, té la plàstica, la llum. Nosaltres incorporem també les noves tecnologies, les cultures digitals, però sempre és a partir de la veu i l'element més directe, que és el cos humà.
Un cilindre de 8 metres de diàmetre, ple d'aigua, presideix l'escenari i es converteix en el protagonista de l'arribada explosiva de la primavera.
És aquesta fase de després del gel, de l'hivern, i quan ve la calor, aquesta olor, del pol·len, però també de les flors. I llavors això, la sang per dintre, fuà!
La cita amb Carmina Burana és a partir de demà i durant 2 setmanes al Teatre Tivoli de Barcelona.
Vuit espais culturals de diferents poblacions de les comarques de Girona s'han posat d'acord per crear un nou festival. Es farà de l'1 al 4 de juny, amb un seguit de propostes de tota mena que s'allunyen volgudament de l'oferta més clàssica de música o de teatre. D'aquí que han triat un nom pel festival que resumeix una mica quina pot ser la reacció de l'espectador. I el títol d'aquest certamen és aquest: Això al poble no li agradarà. Fèlix Martín, i per què no ha d'agradar?
Hola, bon dia. A veure, al final segur que agrada la majoria d'espectadors. D'aquí que en el logo del festival, amb aquest nom tan llarg, Això al poble no li agradarà, la paraula no surt com ratllada amb un bolígraf. I així la frase definitiva és: Això al poble li agradarà. I és que els organitzadors juguen amb l'avantatge que cadascun d'aquests 8 espais ja té un públic més o menys fidel. Parlem des del Teatre Municipal de Girona, el de Lloret de Mar, la Fàbrica d'Arts de Celrà, el Centre Cívic de Porqueres, o les propostes que fan des d'Olot, Figueres, Banyoles i la Jonquera. Ara han fet una programació conjunta de 4 dies, amb muntatges de petit format, de manera que no se solapin entre si i, si es vol, es pugui anar a tots. Helena Carmona és la directora del Municipal de Girona.
Ja estem programant moltes de nosaltres aquests llenguatges, que són llenguatges híbrids, arts vives, però diem, per què no sumem esforços, no?, i seguim treballant els públics conjuntament. I també amb la idea de festival, que ens permet que hi hagi un públic que pugui circular i anar coneixent els diferents espais, els diferents municipis i les diferents programacions, no?
I què s'hi podrà veure aquest primer cap de setmana del mes de juny? Doncs parlen de propostes contemporànies, alternatives i arriscades. N'han programat una desena des del dijous 1 al diumenge 4 de juny. Teatre, dansa, també hi ha una conferència, música, hi ha muntatges d'arts visuals, un mapping i fins i tot una rosada.
Està cridant, ja ho sé que va la seva. El cor només escolta el teu cap, però on te vas? M'estàs escoltant? On és l'orgull en què havíem quedat?
Tot a punt perquè demà arrenqui la 26a edició del Festival Barcelona Poesia, una setmana de programació amb una cinquantena de propostes en diversos punts de la ciutat. I entre els noms més destacats, aquest que escoltem, Roger Mas, però també Nacho Vegas, Blanca Llum Vidal i convidats internacionals com la nord-americana Dorian Wood o l'alemany Jan Wagner. Montse Mas.
Sí, el poeta valencià Josep Piera, últim premi d'honor de les lletres catalanes, acompanyat del col·lectiu Poetry Spam, oferirà el pregó d'aquest any, demà a la tarda al Palau de la Virreina. Així es donarà el tret de sortida d'un certamen que enguany vol donar protagonisme a la paraula dita, com assegura el cocomissari i poeta Josep Pedrals.
El Festival de Poesia torna molt als seus orígens, a la paraula dita, a la paraula tal com és, sense focs artificials, però precisament utilitzant-la per anar més enllà, precisament. És a dir, que gràcies a la paraula podem crear, podem transmetre i podem comunicar-nos amb els altres, amb Déu o fins i tot amb les granotes.
La programació començarà demà al vespre a la sala Paral·lel 62 amb un concert de Roger Mas basat en una peça de mitja hora de durada que és un destil·lat de la seva obra. Serà un dels 7 espectacles d'estrena del festival al costat de la performance poètica d'Oma amb Martí Sales i Dorian Wood aquest divendres o el concert recital de Nacho Vegas en Asturià dilluns que ve. Els jardins de la Casa de la Misericòrdia i el Museu Marès repeteixen com a seus principals del festival. En el marc del certamen, dimecres s'estrenarà el premi de... s'entregarà, perdó, el premi de poesia Jocs Florals de Barcelona d'aquest any a Joan Tomàs Martínez Grimal pel nou poemari Fosca Negra que es publicarà al setembre.
I encara abans dels esforços, direm que l'actor Oriol Pla protagonitzarà la sèrie Jo Addicto basada en el llibre de Javier Giné. Oriol Pla és conegut pels seus papers a Girasoles Silvestres o a la sèrie Dime Quién Eres, una sèrie que constarà de 6 capítols dirigida pel mateix Giné i la directora Elena Trapé i que s'estrenarà en exclusiva a Disney+. Segons informa la plataforma, el rodatge ha començat a Barcelona i en el repartiment també són Nora Navas, Ramon Barea, Marina Salas i la col·laboració de Vicky Luengo i Omar Ayuso.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Avui pendents dels Premis Laureus dels esports que s'entreguen a París. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Com a millor esportista femenina hi opta Alexia Putellas, que competirà amb la nedadora Katie Ledecky, les atletes Shelly-Ann Fraser-Pryce i Sydney McLaughlin, l'esquiadora Micaela Shiffrin i la tenista Iga Świątek. Leo Messi és el gran favorit a la categoria de millor esportista masculí, però també hi opten els jugadors de bàsquet Stephen Curry, l'atleta suec Mondo Duplantis, Kylian Mbappé, Rafa Nadal i Max Verstappen.
A Can Barça, un grup de socis envia avui un requeriment al club sobre l'espai Barça.
El periòdico i La Vanguardia informen que el grup de socis en qüestió enviarà l'escrit a la Comissió Econòmica del club i no descarta mesures legals si no rep una resposta, tot i que és partidari de resoldre-ho per la via interna. El grup de socis assegura que el finançament de l'Espai Barça incompleix l'acord de l'Assemblea i destaca l'absència del Palau Blaugrana en l'operació. També recorrerà al síndic del soci pel que considera un augment encobert dels preus dels abonaments. La iniciativa l'encapçala Jaume Llopis, membre de l'Espai Barça fins al 2021, quan Messi va marxar.
El Barça d'handbol assaboreix avui el títol de Copa del Rei, conquerit ahir de manera brillant, en una final contra el Logroño per 34-23.
És la desena Copa del Rei consecutiva per l'equip. El porter Emil Nielsen, a més, va ser escollit millor jugador de la final. Ara el Barça ja pensa en el partit de dijous, anada dels quarts de final de la Champions, el pas previ a la Final Four, a la pista del GOG danès. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
Difícil, difícil, difícil. És un molt bon equip, que ningú parla de la seva qualitat, però hem de fer un gran partit, dos partits per passar la eliminatòria.
El partit contra el GOG danès es jugarà dijous a 8:45 del vespre.
En bàsquet, important victòria del Manresa sobre el València, 87-82, que permet a l'equip de fer un pas de gegant per aconseguir la permanència.
La salvació matemàtica arribarà, però, quan l'equip guanyi un partit més o bé quan el Granada perdi un dels 3 partits que li queden, el primer dimarts. Dani Pérez, jugador del Manresa.
Aquesta victòria ens dona una mica la salvació virtual, no? Queden 3 partits, Granada hauria de guanyar tots. Bueno, ja et dic, molt contents, encara no podem celebrar 100%, però bueno, jo crec que ho veiem ja molt a prop i ja et dic, victòria importantíssima per l'equip.
De la seva banda, el Barça es manté líder després de pallissar el Coel Fuenlabrada per 103-64 amb 22 punts de Kuric i 14 d'Òscar de Silva. Sergi Martínez, jugador de l'equip.
Ells estan en una situació doncs, bueno, que no ajuda. És veritat que bueno, no és que estiguin fent la millor temporada que ha fet Fuenlabrada, però bueno, hem sortit des del primer moment connectats i bueno, crec que hem jugat un partit molt sòlid, jugant al nostre bàsquet i fent lluir una mica el Palau, no? Aquests partits també ajuda a disfrutar i a crear bon ambient.
Ara el Barça té una victòria de marge sobre el Madrid, que va guanyar l'Unicaja, i les mateixes que el Baskonia, que es va imposar al Gran Canària a la pròrroga. Per cert, que el Barça ha informat que Cory Higgins serà intervingut quirúrgicament demà per solucionar-li els problemes lumbars que arrossega. El club no n'especifica el temps de baixa.
I en motor, el Mundial de Superbikes, quarta prova al circuit Barcelona-Catalunya, amb protagonisme per Álvaro Bautista.
Que va guanyar la Super Bowl i també la cursa llarga. La General referma el lideratge ara amb 69 punts d'avantatge.
Ha sido un fin de semana, creo que difícil de superar, ¿no?
y sobre todo porque bueno, en Assen también fue muy bueno, conseguimos la pole y 3 victorias, pero aquí ha sido especial porque bueno, corremos en casa, ¿no? Y delante de la afición, delante de mis amigos, la familia, poder celebrar estos resultados ha sido increíble, ¿no? Y muy contento porque he sentido mucho cariño de la gente aquí, me siento muy querido.
Xavi Vierge, de la seva banda, va aconseguir un 6è lloc com a millor resultat del dia. 32.000 persones han passat pel circuit aquest cap de setmana. I el Mundial d'Enduro, segona victòria del cap de setmana per Josep García a l'Alin, Galícia. El segon cap de setmana de la temporada, la victòria a l'Enduro GP, però va ser per al britànic Brad Freeman. Sentim García.
He pogut finalitzar primer els 2 dies a la categoria i segon a Scratch. Està clar que l'objectiu era guanyar, però aquí estem al Mundial, tothom dona molt de gas, content perquè tant l'Enduro Test com el Cross Test era supercompetitiu, algunes caigudes també, però forma part del joc, així que el caminat és molt llarg, hem d'estar concentrats i seguir treballant perquè sé que arribaran bons resultats una mica millors.
A la general del Mundial, després de 2 proves, García és líder en Enduro 1 i ocupa la 4ª posició en Enduro GP.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem amb un homenatge a les dones compositores que han quedat a l'ombra d'altres compositors homes, és clar. El Petit Palau a Barcelona presenta El combat de les grans oblidades, un programa de ràdio teatre en directe que recordarà, per exemple, la germana de Mozart, noms com Maria Anna Mozart, una amiga de Tchaikovsky que es deia Nadeza Filaretovna i Maria de Leó Lejárraga. Serà a través de textos dits per grans veus de la ràdio, per exemple, la Gemma Nierga, Raquel Sans, l'Elisenda Roca, Enric Calpena i Martín Llade, dirigits per la musicòloga i periodista de Catalunya Música, Victòria Palma.